Molt bona tarda, són 8:15, sóc el Guillem Soler i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dimarts 22 d'abril del 2025, en l'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells, el Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars perquè avui parlarem que l'exalcalde de Moià, Josep Monràs, condemnat a 7 anys d'inhabilitació per les operacions de l'empresa municipal Moià Futur. Un estudi fet a Caldes de Montbui confirma que la balneoteràpia pot ajudar a pal·liar símptomes de la Covid persistent. S'espera un Sant Jordi amb bona temperatura, alguns núvols i sense pluja.
El butlletí dels municipis de la C-59.
Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que després de 12 anys als jutjats, l'Audiència Provincial de Barcelona ha condemnat l'exalcalde de Moià, Josep Monràs, a 7 anys d'inhabilitació per les operacions de l'empresa municipal Moià Futur. Ens ho detalla en Jordi Gibert.
El cas acaba amb una condemna d'inhabilitació per a feina o càrrec públic de 7 anys. L'Audiència Provincial també condemna a Josep Maria Forcada, en aquest cas per ser designat responsable tècnic de l'empresa municipal Moià Futur, a 5 anys d'inhabilitació. D'aquestes condemnes s'apliquen en considerar-los culpables d'un delicte continuat de prevaricació administrativa. Tot plegat neix de les irregularitats en l'adjudicació d'obres a través de la societat Moià Futur, en dues concretament, la construcció del nou CAP, que també incluïa l'aparcament soterrat, i la urbanització de la mateixa plaça. I, a més, la licitació de les obres per reformar l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, encara pendent, per convertir-la en espais d'habitatge social. L'any 2012, l'associació veïnal afectats pel deute municipal va denunciar els fets al jutjat i a la qual també es va afegir posteriorment al mateix ajuntament de la capital del Moianès.
Gràcies, Jordi, i seguim amb tu també sobre aquest mateix tema perquè en un comunicat l'associació Moià Deute, acusació popular en el cas, lamenta la negativa de la Fiscalia a demanar responsabilitats civils i el fet també de que s'hagi reduït la responsabilitat a només dues persones quan, segons ells, resulta evident que hi havia molts més responsables i implicats en tot aquest escàndol.
Incloure la demanda de responsabilitats civils hauria permès que els acusats haguessin de retornar part del deute que va ocasionar a l'Ajuntament amb aquests fets. L'entitat dona per tancat el cas i es dissoldrà en un futur pròxim. Abans, però, han volgut denunciar el que consideren un vergonyós funcionament dels jutjats de Manresa durant tot el cas. Primer, lamenten veure que un procés amb unes irregularitats, segons ells, tan evidents i afectacions públiques tan grans, s'hagi hagut d'allargar més de 12 anys. Segon, denuncien el que consideren desídia de la Fiscalia a l'hora d'investigar els fets, situació que consideren que ha minimitzat les penes. Finalment, critiquen que hi ha hagut fins a 6 jutges durant tot el procés d'instrucció que ha fet allargar tot el cas. Segons la plataforma, això ha fet que cada dia que passava el cas perdés força, destacant que el poble de Moià ja fa temps que ha girat full i ha perdut l'interès en aquest procés judicial que qualifiquen de patètic i vergonyós.
Gràcies per la informació, Jordi, i avancem ara amb més notícies perquè un estudi científic realitzat a Caldes de Montbui afirma que els tractaments amb aigües termals poden ajudar a pal·liar diversos símptomes de la Covid persistent. L'estudi, que ha estat publicat a la revista científica BMC Complementary Medicine and Therapies, ha estat impulsat per l'Ajuntament de la Vila Termal i per l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar. Per la realització de la part pràctica es va crear un programa d'un mes de tractament amb aigües termals a diverses persones amb Covid persistent, que consistia en 12 sessions a les Termes Victòria, en les quals feien exercicis de respiració d'aigua termal, dutxes circulars per activar la circulació sanguínia i acabaven amb 15 minuts d'activitat física lleugera i uns altres 15-20 minuts de relaxació a la piscina. Els resultats mostren una millora en alguns dels símptomes de la malaltia i una de les parts més positives és que no generen efectes secundaris negatius, com sí que ho fan altres tractaments. La doctora Natàlia García Giralt és la investigadora principal principal de l'estudi.
Els nostres resultats indiquen que la balneoteràpia, juntament amb exercicis aquàtics, inclouen una modalitat rehabilitadora que pot alleujar diversos símptomes que caracteritzen la Covid persistent, i en especial el dolor musculoesquelètic i la fatiga. I justament la millora d'aquests símptomes es manté al cap d'un mes d'haver finalitzat la balneoteràpia. A més, s'ha observat que aquesta rehabilitació és segura amb mínims events adversos, la qual cosa s'hauria de considerar com a part de l'enfocament terapèutic multidisciplinari i individualitzat que requereix aquesta població de pacients.
L'estudi ha consistit en el seguiment d'un centenar de persones diagnosticades amb Covid persistent, de les quals la meitat es va sotmetre a la balneoteràpia i la resta van seguir amb la seva vida quotidiana. El 88% de les participants han sigut dones amb una mitjana d'edat de 48 anys i que presentaven una simptomatologia similar amb fatiga, dolor, problemes respiratoris, ansietat i depressió, així també com problemes de memòria. A través de tres qüestionaris, els investigadors van anar monitorant l'evolució de les pacients, de les quals un 75% de les que es van sotmetre al tractament amb balneoteràpia va afirmar reduir la fatiga i el dolor, i amb l'afegit que aquesta millora es mantenia en el temps, com deia la doctora, amb altres aspectes com l'ansietat i la qualitat del son, que va millorant en més de la meitat de les pacients, no hi havia aquesta millora després de la balneoteràpia. Com us vam explicar fa unes setmanes, el mateix equip de la doctora Giralt ja ha iniciat un nou estudi sobre els beneficis de les aigües termals, i en aquest cas ho ha fet en dones amb càncer de mama i amb l'objectiu d'avaluar si poden alleujar els efectes secundaris del tractament. I seguim amb informació breu de Caldes de Montbui, perquè l'Ajuntament de la Vila Termal ha comunicat que l'aigua de la Riera de Caldes ha baixat durant una estona el dia d'avui d'un color molt fosc, gairebé negre, a causa del fang i el llot provinent de les tasques de neteja de filtres de la planta de tractament de l'embassament del Pasqualet. Aquesta informació arriba després que diversos ciutadans avisessin del fosc color de l'aigua, i des del consistori s'assegura que aquest origen és fruit del fang i del llot, i confirmen també que no té afectació sobre la xarxa d'aigua potable. I anem ara cap a la frontera entre Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells del Fai, perquè Villà ha aconseguit aquest dilluns un dels aplecs més multitudinaris dels últims anys. Dilluns de Pasqua a Sant Feliu de Codines és sinònim de l'aplec del Villà, l'activitat que posa el punt final a les tradicions de Setmana Santa al municipi. Després de la missa en lloança a la Mare de Déu de Villà, coneguda popularment com la Mare de Déu de la Llet, l'activitat s'ha traslladat a l'entorn del mas amb la ballada de sardanes a càrrec de la cobla Ciutat de Terrassa, una activitat que ha estat seguida per desenes de persones, fet que fa que l'agrupació sardanista Sant Feliu en faci una valoració molt positiva. Escoltem a Toni Capdevila, que és el president de l'agrupació.
Jo crec que feia anys que no veien tanta gent aquí, eh? I resulta que fer això de dues, hasta tres anelles una dintre l'altra, això feia anys que no ho veia. Ha vingut molta gent de fora, hi ha gent de Mollà, hi ha gent de Palau, hi ha gent de Riells, de Bigues, ha vingut molta gent de fora, llavors això s'agraeix, s'agraeix moltíssim.
El dansaire més petit de tots ha estat en Guiu Vinyes, que va començar a ballar quan tenia 6 anys i ara que en té 8 no se n'ha perdut ni una. Escoltem-lo.
Als 6 anys vaig començar a fer sardanes, vaig anar aprenent-ne fins ara, que ara ja en sé i m'encanta la sardana.
Diu que un dels motius pels quals li agrada anar a Villà és que té la sensació que està al mig del bosc. A l'aplec no li han faltat les típiques imatges de nens i nenes fent la croqueta a la gespa del voltant del mas, ni els xuts de futbol o les converses al voltant de la rotllana de la sardana, tot menjant cacauets o avellanes. Un dels motius pels quals Capdevila atribueix la bona acollida de la ballada de sardanes és l'èxit que està tenint el curset que es fa cada dijous a la sala gran del casal municipal de la gent gran. I avancem perquè a poques hores de Sant Jordi, les poblacions que cobrim des de l'Eix 59 ja tenen a punt una extensa agenda d'esdeveniments culturals. A Sant Feliu de Codines, la plaça Josep Humbert Ventura estarà farcida durant tot el dia de parades de roses, de llibres i també de diversos tallers. A les 12 del migdia, a la plaça de la Font de les Roses, en direcció cap al Parc Usart i cap a l'espai de Sant Miquel del Fai, se celebrarà l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament amb una lectura del manifest i on s'obrirà el micròfon per la lectura lectura de poemes. Si avancem cap a la tarda, a les 5, a la plaça de Nou, hi haurà l'acte de final de curset de sardanes de les escoles, que comptarà amb la cobla La Nova Vallès. I com ja és tradició, també a partir de les 5 i també des de la plaça, des d'on acudirem que organitzarem una lectura col·laborativa amb els oients i els assistents que vulguin venir. Aquest any es llegirà El petit príncep i la caputxeta Manhattan per celebrar els aniversaris dels autors de les obres. Dani Fonoll, encarregat de la lectura col·laborativa, ens ho explica.
Hem triat El petit príncep i hem triat la caputxeta Manhattan perquè l'autor del petit príncep, Antoine de Saint-Exupéry, fa 125 anys del seu naixement i Carmen García Gaite, que és l'autora de la caputxeta Manhattan, és el centenari del seu naixement d'aquest any. Aleshores, hem triat aquestes dues obres per això. L'obra de la caputxeta a Manhattan és en castellà, però està traduïda al català, i llavors doncs, el que farem serà això. I entre mig de cada una de les lectures, de la del Petit Príncep, triarem músiques del musical del Petit Príncep, per anar posant alguna pel mig, perquè no sigui tot lectura, que es fa, pot fer molt pesat, i al mig de la caputxeta a Manhattan, doncs, també, que són relacionades amb Manhattan o amb la caputxeta. I ja mirarem de fer-ho per fer-ho més entretingut, i això entre les 5 i les 7 de la tarda.
Durant aquest acte es posarà en context els dos autors i també es llegirà en antena i en directe les dues obres. Altres actes en el marc de Sant Jordi es poden consultar a la web de l'Ajuntament de Sant Feliu. A Caldes de Montbui, el Sant Jordi comença el dia 22 d'abril i ho fa amb el Club de Lectura Maria Moliner sobre el llibre El cor del balneari, amb la presència de Teresa Sagrera, que és la seva autora. A partir d'aquí, i fins al diumenge dia 27, se celebraran més de 30 activitats en el marc del Sant Jordi, d'on en destaca el dia mateix de la Diada la instal·lació d'una quarantena de parades de llibres, de roses, d'artesania i també d'entitats locals que estaran repartides per la Vila Termal. Un escenari a la plaça Catalunya serà l'epicentre de la jornada, el qual acollirà actuacions de dansa i de bastoners, com també d'un pilar de Sant Jordi dels Escaldats, que és la Colla Castellera Calderina. Isidre Pineda, alcalde de Caldes, valora la gran implicació de les entitats del municipi.
Però al voltant de Sant Jordi també s'ha construït una programació, jo crec que molt, molt completa, des de la primera activitat que es fa a la Biblioteca de Caldes fins a la Trobada de Bèsties, que ja és una d'aquelles actuacions o, diguem-ne, d'aquells moments tan esperats com ja consolidats, no? Estem molt contents de veure com s'implica la ciutadania i les entitats, com també estic convençut que s'implicaran els calderins i les calderines sortint al carrer un dia que s'ha de viure al carrer, indiscutiblement.
Dijous i divendres també comptaran amb alguna activitat en el marc del Sant Jordi, però el plat fort del cap de setmana serà el dissabte 26 d'abril amb la 8a trobada de bèsties del Vall de Diables de Caldes, que se celebrarà durant tot el dia a la plaça de la Font del Lleó. A més, per celebrar els 25 anys de la Godra, que és una de les bèsties, els Diables han preparat una jornada molt especial que ens detalla Alba Mayol, membre dels Diables.
De fet, hem volgut fer una trobada una mica especial de convidar bèsties que siguin fetes per la mateixa escultora que va fer la Godra, que és la Dolors Sans, que és una de les poques escultures, dones escultures de bestiari popular que hi ha a Catalunya i que, a més, ara justament s'ha jubilat també aquest any passat. I vindran totes les... Bueno, i ella també serà present, en principi. Bueno, l'hem convidat, en principi vindrà també a veure les seves filles, part de les seves filles, perquè n'ha fet moltes. I nosaltres hem volgut convidar una mica en funció de diferents anys, doncs bèsties que compleixen, que també compleixen anys aquest any, no? Que en fan 5, que en fan 10, que en fan 15, algunes.
Una de les particularitats d'aquest any és la creació des de l'Ajuntament Calderí d'un catàleg de llibres que ajuden a reflexionar sobre col·lectius com ara la comunitat LGBTI, llibres també amb perspectiva de gènere i feministes, com també llibres antiracistes. Podeu trobar tota l'agenda al web de l'Ajuntament de Caldes. I a Bigues i Riells del Fai, el Sant Jordi arrenca a les 5 de la tarda al Parc de Lluís Companys de Bigues amb parades i tallers. Hi haurà de berenar per tots els infants i animació a càrrec de Jordi Tonietti. A continuació es farà la presentació del llibre Versus el silenci de Nagore Tornero Cortés i després tindrà lloc el lliurament dels premis dels Jocs Florals de les escoles El Turó i El Colomer. I el dissabte 26 d'abril vindrà la segona tongada de parades de Sant Jordi. Aquest cop al Centre Cívic i Cultural de Riells del Fai. A les 9 de la la nit, l'associació Riells Actiu oferirà un sopar de Sant Jordi que inclourà amanida, bacallà a la catalana, postres, pa, vi i aigua per només 15 euros. I a continuació hi haurà una pantalla gegant per seguir la final de la Copa del Rei entre el Barça i el Madrid de futbol.
El temps.
I havent repassat tots aquests esdeveniments, demà és un dia d'aquells on no pot fallar res, i encara menys la meteorologia. Doncs avui tenim un convidat de luxe per fer la predicció del temps per Sant Jordi, que és ni més ni menys que l'home del temps d'una codinenca, en Pep Acosta. Ja us faig una mica d'espoiler i us avanço que el temps serà molt semblant al d'avui i que no s'espera pluja. No us dic res més. Endavant, Pep.
Demà el titular seria que serà un dia bastant semblant al d'avui. Però amb menys inestabilitat. Avui ens ha creuat una petita pertorbació amb aire fred en altura. De fet, ha provocat precipitacions, sobretot cap a la meitat oest de Catalunya i cap a la part central de Catalunya, amb més de 20 o 30 litres en algunes poblacions, per tant, puja important. Però de cara a demà, aquesta inestabilitat anirà menys. Per què? Perquè no tindrem tant aire fred en altura, aquesta pertorbació es retira i, per tant, tindrem un temps més tranquil, però no del tot assolellat. Al matí farà una mica menys de fred que avui. En moltes zones ens llevarem cap a 8, 9, 10 graus, temperatura una mica freda, però prou agradable. Ràpidament pujarà aquesta temperatura i de cara al migdia arribarem als 20, 21, 22 graus de màxima. Igual que avui, més o menys, poder un grau amunt, un grau avall. Al matí tindrem bastants núvols, sobretot cap al prelitoral, aquesta zona nostra, tindrem bastants núvols, es dissiparan de cara a migdia i a la tarda tornaran a créixer nuvolades. Cap a casa nostra no arribarà a ploure, però sí que una mica més cap al nord, cap al Montseny, cap a la transversal, cap al Pirineu Oriental, és possible alguna petita precipitació. Molt poca cosa, eh? Si arriba a caure, molt poca cosa. Però a casa nostra, com deia, matí una mica fresc, migdia molt agradable, matí uns quants núvols, al migdia no n'hi haurà gairebé cap, i a la tarda tornaran a créixer aquestes nuvolades que en principi no deixaran precipitació. Per tant, un Sant Jordi molt agradable, meteorològicament parlant, no hi haurà impediments per fer cap activitat, i serà un dia típic del mes d'abril sense la pluja a la tarda. Per tant, un dia fantàstic per gaudir del Sant Jordi amb totes les condicions perfectes.
I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i també per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i també el de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip a la redacció i tenim en Jordi Givert, en Roger Rams, la Gemma Permanyer i qui us ha estat parlant, el Guillem Soler. Moltes gràcies i ens escoltem demà Sant Jordi.